El cafè de la ràdio.
Fins al 22 d'abril, al Casal Pere IV s'hi pot veure una exposició que recull els detalls més destacats i desconeguts del refugi antiaeri que hi ha a l'Institut Pau Vila. Una estructura que sabem que existeix, però que no es pot visitar perquè no té actualment cap porta d'accés oberta. Ara s'ha volgut recollir tot aquest material en una mostra que descobrim conversant amb el David Palacios, un dels docents de l'Institut. Molt bon dia, David, gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres.
D'on surt la idea de fer una exposició sobre el refugi?
Bé, sobre el refugi, nosaltres estem treballant ja fa molts anys fent diversos projectes pedagògics, no? I aleshores, bueno, hem guanyat, per exemple, fa 2 anys vam guanyar un treball de recerca a la ciutat de Sabadell, també un altre al Premi Simona Plata a nivell de Catalunya, i bueno, vam pensar que la idea seria fer més difusió i conscienciar la ciutadania de que tenia aquest refugi sota el pati del Pau Vila, i vam pensar que la millor idea que podia ser seria fer una exposició al Casal Pere IV, i va sortir una miqueta així, de donar una volta més amb aquesta intenció de recuperar el refugi.
Ah, qui l'ha preparat?
Bueno, mira, nosaltres l'hem preparat amb els alumnes, l'hem coordinat des del Seminari de Ciències Socials, tenim un projecte que es diu Camins de la Memòria, i l'hem fet nosaltres com a professors, i també amb la participació dels alumnes, i també, evidentment, amb la implicació de les famílies també, que havien tingut un contacte directe amb el refugi, no? Per exemple, parlo ara del Joan Baca, que va ser l'enginyer que va fer els plànols, l'arquitecte que va fer els plànols del refugi, amb familiars, per exemple, que compten experiències que van visitar el refugi, per exemple, com la família Molas, o, per exemple, últimament amb la família, per exemple, del Salaet, que van aconseguir que era la Carme Salaet, que era la filla del Xampinaire, que va viure, que va treballar aquí al refugi, doncs la informació que ens va donar. I van recopilar tota aquesta informació i tot plegat és la suma de moltes aportacions, podem dir.
Clar, quins materials hi podem veure?
Bé, doncs el que hi ha són uns plafons que hem treballat amb aquesta informació amb els nens, hem fet allà uns plafons que es pot observar, i també hem fet diferents opcions, no? Per exemple, amb els de primera l'ESO van treballar com fer una trinxera, amb els grans, per exemple, els de batxillerat, doncs van treballar amb un documental, i per donar una volta més i que no sigui tot molt bèl·lic, per exemple, aquesta exposició, van fer un concurs de haikus, de poemes japonesos i tal, on la idea era fer transmetre una miqueta doncs, un poema d'esperança i de no la guerra. I aleshores hem fet com una mena de pluja de poemes a dintre del Casal Pere IV, i la idea era que en aquest cop no caurien bombes sobre Sabadell, com va passar el 37, sinó serien poemes d'esperança i d'un no a la guerra. La idea és aquest material que trobareu aquí.
Clar, perquè, David, què en sabem del refugi? Amb tota aquesta investigació que heu fet, no? Què és el que sabem ara mateix del refugi?
Ostres, doncs sabem que tenim aquí una estructura fantàstica sota el pati, pràcticament creiem que estaria intacta, perquè fins a l'any 1968 es feia utilitzar per al cultiu del xampinyó.
Fins a quin any, per xampinyons?
Perdó?
Fins a quin any, has dit?
Fins a l'any 1968, perquè aleshores es va abandonar el cultiu del xampinyó perquè a sobre es va fer l'Institut Pau Vila. I aleshores, això que et deia, no, amb el Pere Salaet, que va ser l'últim xampioner, doncs van parlar amb la seva filla, tenint tota la informació, i s'utilitzava aquest espai. Aleshores, estem parlant d'un refugi que poder ser és dels més grans de Catalunya, amb una capacitat de 900 o 1.200 persones, i està aquí, pràcticament creient que intacta, i és una llàstima, que no es pugui recuperar, no? Perquè realment el tenim tot, fins i tot van amb els arxius van descobrir els plànols, van descobrir també el llibre de contes, l'estructura, una miqueta tot, no? I és una llàstima que no es pugui recuperar i obrir a la ciutadania. O sigui, per això fem aquesta difusió.
Uh-huh. Per tant, sabem que està sota el pati, creieu que està allò pràcticament en perfecte estat de revista. Sabem on serien les portes?
Sí, mira, en el context d'unes obres que es va fer al gimnàs, vam parlar amb els arquitectes de la Generalitat i els van dir, escolteu, sabeu que aquí hi ha un refugi? I em van dir, bueno, pues, sí, però nosaltres farem unes obres i tal. I em van dir, bueno, hi ha la intenció d'obrir-lo, i van comentar, si trobeu les portes, doncs podríem mirar-ho aquesta opció. Doncs tot el professorat es van llançar allà als arxius a buscar. I van trobar una foto d'un plano de l'any 68 on havia, on senyalava les dues portes. Nosaltres vam fer la transposició amb el mapa actual i vam trobar que les portes estaven sota els lavabos dels primers de l'ESO i la segona porta estava sota el pati que es feien les obres en aquell moment, en el 2022, fa 2 anys. I aleshores van trobar exactament on hi havia les portes. Sobre això cap discussió. O sigui, i a més hem trobat una foto de l'Arxiu Nacional de Catalunya on hi ha una vista aèria del terreny del Pau Vila i es pot observar l'estructura del refugi. Aquesta foto és molt maca i està a l'exposició. Amb les dues portes i les boques de ventilació. I es veu clarament l'estructura i les portes d'entrada. I bueno, nosaltres vam aportar tota aquesta informació i malauradament en aquest context d'aquestes obres pues no es va rebaixar, no es va voler no veure cap sensibilitat per intentar rebaixar en el context d'aquestes obres, per intentar donar amb les portes i poder entrar al refugi. Va ser una llàstima.
Per tant, les tenim localitzades, però no les hem vistes, no?
Sí, exacte. I el més a prop que hem estat van estar dos pams. En aquestes obres que parlo del 2022, amb aquesta informació van anar els arquitectes de la Generalitat i van dir, escolteu, feu unes obres al paviment del gimnàs. A 40 centímetres més cap avall tenim les portes del refugi, tenim una de les portes del refugi. A més, tenim la documentació que aquestes portes es van ensorrar i es va posar un forjat de ferro. I li van ensenyar, no?, tota aquesta documentació. Van dir, heu de baixar només 40 centímetres i aleshores podem entrar ja, podem accedir com a mínim a la porta. I no entenem el per què, van dir que no, que ells només faríem el paviment. Bueno, sí que ho podem creure per què va ser, no? Però ells van dir que només volien fer el paviment del terra del gimnàs i que no baixaríem més cap avall. I es van quedar molt a prop, gairebé això que dic, a dos pams.
Mm-hmm, clar, 40 centímetres és res, no? I si sí, a més té aquest forjat, vol dir que la porta hauria aguantat el que fos, no?, diguéssim.
Sí. Nosaltres creiem que un cop el forjat, s'ha retirat el forjat, segurament hi hauria ja runa, però es podria entrar, i és el que et dic, fins a l'any 1968 aquest refugi estava intacte, o sigui, potser igual hi ha aigua, això no saben el que trobarem dintre, no? Però que fins al 68 s'utilitzava aquest espai i no havia hagut problemes, això segur. I a sobre, pues això que et dic, està el pati, en teoria, l'estructura... També es va fer una prospecció l'any 2008 amb un georadar i va detectar que estava el refugi, és a dir, científicament està més que clar que aquí hi ha refugi, no? Que passa que es falta una mica d'empenta per part de les administracions per poder recuperar-ho.
Mm-hmm. Deies que fins l'any 68 es feia servir pel cultiu de xampinyons.
Sí.
Què en sabeu d'això? Quants xampinyons es podien fer allà i com funcionava?
Ostres, doncs, quan va acabar la Guerra Civil, doncs el refugi es va fer una concessió i van haver-hi, doncs, com quatre xampinyonaires, no? I l'últim, que era el Pere Salaet, doncs tenia aquesta concessió, a més dels refugis, no? Tenia el del Pau Vila, hi havia un refugi també al carrer Buixeda i també utilitzava els que estaven als Polvorí, aquí a l'aeròdrom, no? I, bueno, hem vist tots els contractes que hi havia i aleshores pues, era un negoci, pues, bueno, molt bé, i aleshores sabem que bueno, fins i tot va sortir un anunci a La Vanguardia amb el senyor Salaet, on proveia del xampinyó doncs, al mercat local totalment. O sigui, feia una gran quantitat, no sé quantes tonelades, però molt important perquè, a més, l'Ajuntament també rebia una part d'aquesta concessió i, per exemple, bueno, ens ha figut, per exemple, que, jo què sé, per el far que utilitzava per l'escultiu del xampinyó, doncs ho feia dels cavalls de que havia a la caserna de la Guàrdia Civil d'aquí de Sabadell, no? I, bueno, sí, era un negoci que estava molt bé, i això que dic, fins al 68, que aquest terreny, al carrer Buixeda, ja es van fer edificis, al Polvorí es va acabar la concessió, i aquí es va planificar la edificació del Pau Vila. I aleshores, doncs, el Salaet va continuar aquest negoci en una altra finca.
Amb aquesta exposició, un cop la traieu del casal Pere IV, què us agradaria fer-ne?
Doncs mira, n'hem rebut un parell de propostes també, perquè han vingut bueno, diversos casals, ens han comentat que els agradaria si podem donar, bueno, prestar aquests plafons perquè estaven molt interessats, i la veritat és que sí, pensaven que la idea era tornar al centre i exposar-ho aquí a l'Institut Pau Vila, però pensem que, bueno, primer donarem resposta a aquesta petició, no? I aleshores, bé, molt contents perquè no havíem planificat i sí, ja en tenim dues propostes i hem pensat, doncs pues mira, pues endavant. O sigui, la idea també de fer-ho itinerant i també per Sabadell seria superinteressant.
Perquè les propostes són sabadellenques?
Perdó?
Les propostes que tenim són sabadellenques?
Sí.
Per tant, anirà fent ruta una mica per la ciutat perquè tothom pugui saber el que tenim sota terra, una mica, no?
Sí, la idea seria aquesta. O sigui, pensa també que l'exposició nosaltres hem fet un repte, no sé, hem dit, clar, tenint en compte que hem tingut dues opcions per intentar recuperar el refugi, no s'ha pogut, nosaltres hem fet un repte, i és un repte a la ciutadania, que hem creat un projecte de crowdfunding. És la idea de, escolteu, fem un projecte de micromecenatge a veure si podem aconseguir uns diners per intentar obrir el refugi, amb la qual cosa fer itinerant aquesta exposició també es va bé perquè fa una miqueta de difusió. I aleshores, pues, si aconseguim aquest repte i podem aconseguir els diners, doncs estaria fantàstic. Tota la promoció que podem fer doncs, també aniria molt bé.
Quants diners heu pensat que necessiteu?
Pues mira, nosaltres hem començat parlant amb diferents empreses d'arqueologia i aleshores van dir que amb 10.000 euros es podia fer una primera valoració, que seria obrir i entrar al refugi, és a dir, fer una primera prospecció i valorar-lo. I la nostra intenció o el nostre crowdfunding és fer aquesta primera proposta, aconseguir aquests diners, intentar obrir-ho per al gimnàs, el que no vam fer fa 2 anys, fer-ho nosaltres, i aleshores doncs, els arqueòlegs que facin una valoració del refugi. És a dir, tu imagina que entren i pot passar 2 coses, que estigui inundat i no es pugui utilitzar, que no ho creien, o que, ostres, entra i diu, ostres, es pot utilitzar, això estaria molt bé fer un projecte a llarg termini doncs, per la reutilització d'aquest refugi. La nostra intenció seria aquest primer pas, donar a conèixer que està el refugi i que es podria fer un projecte major, que aquí, evidentment, nosaltres ja no entraríem, però sí amb aquesta primera part, no? Aquesta senyalització, pensa que no estava ni senyalitzat aquest refugi, ho han fet els alumnes, un treball de recerca també, i donar a conèixer tot això. O sigui, és una llàstima que no estava ni senyalitzat, eh? O sigui, que és tremendo.
I en quin termini us heu plantejat doncs, poder recollir tots aquests diners?
Doncs mira, l'exposició posem. No hem fet un crowdfunding que dura la primera ronda en goteo.org, entreu a la pàgina goteo.org i aquí diu, pues, poseu recuperem el refugi del Pau Vila, i aquí està explicat tot el projecte. I clar, aquesta plataforma té 40 dies per fer la primera ronda d'aportacions, per exemple, el mínim, no? Nosaltres hem posat mínim 7.500 euros. Doncs si arribem a aquest mínim de 7.500 euros, aleshores comença una altra segona ronda de 40 dies per aconseguir aquests 10.000 euros. Si, per exemple, durant la primera ronda la gent aporta diners però no arriben amb 7.500 euros, s'acabaria la campanya i la mateixa plataforma retornaria aquests diners a la gent que ha aportat. O sigui, és a dir que si tu aportes els diners però si al final no s'aconsegueix, doncs la mateixa plataforma te'ls retorna. I aleshores són 40 dies, si s'arriba a aquest mínim, i els altres 40 dies. En teoria, aquests primers 40 dies expirarà el 14 de maig.
14 de maig, per tant, aquest primer termini, us seguirem de ben a prop, per veure com us va tot plegat i com us ajuda també aquesta exposició que teniu itinerant per la ciutat i que segur que farà doncs, que la gent pugui conèixer més aquest projecte. David, gràcies.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, anem parlant.
Adéu,
bon dia. Gràcies.